Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Món rural, turisme i paisatge. Entre aquestes tres temàtiques ens mourem a l'informatiu d'avui. Veurem el rerefons econòmic de totes tres, un rerefons marcat pel pessimisme i la necessitat de reivindicació en alguns casos, i en l'optimisme i les noves oportunitats que es plantegen en l'altre. Però abans d'entrar en l'actualitat que ens ha deixat la setmana, avui també conversarem amb el Josep Maria Cots, president de l'Agrícola Falset Marçà. L'Agrícola es pot dir que aquest cap de setmana dona el tret de sortida als actes del seu centenari. Això serà la primera part d'aquest informatiu, però després de repassar en titulars les altres notícies que ens ha deixat aquesta setmana. Comencem! El Consell Comarcal del Priorat presenta els treballs realitzats en l'elaboració de la Carta del Paisatge. Fa una crida a la participació dels diferents agents, públics i privats, perquè aquests arribin a compromisos i la converteixin en una eina útil. Les jornades sobre creació d'experiències enoturístiques al Priorat posen de manifest l'interès creixent en aquest sector. També fan palès que calen més sessions de formació per poder crear productes singulars i de qualitat. Més de 1.000 pagesos del Priorat i la Ribera estan cridats a les urnes en les eleccions a cambres agràries de demà diumenge. Repassarem les opinions i posicionaments dels quatre sindicats que es presenten als comicis. El paisatge com a motor de l'economia i la necessitat d'introduir la sostenibilitat social a les empreses. Aquestes són dues de les línies de desenvolupament que es van posar sobre la taula en unes jornades celebrades a la Ribera. I com cada dissabte, repassarem els enfrontaments dels equips comarcals en competició, Falset i Porrera en futbol i Pradell, Capçanes i Poboleda en futbol sala. L'Agrícola Falset Marçà encara enguany el seu centenari. De fet, aquest cap de setmana dona el tret de sortida a tots aquests actes de celebració i per aquest motiu tenim avui als estudis de Ràdio Falset el seu president, el Josep Maria Cots. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com es presenta aquest any del centenari?
Bueno, aquest any i l'any que ve, no? Perquè encara falten uns quants dies perquè això arribi. De fet, el que volem fer el 12 del 12 del 12, o sigui, una xifra que no és el 13, esperem que el 12 us porti bona sort, tancar el que ha sigut el centenari de la creació de la cooperativa. Però sí que el que volem fer ja és donar el tret de sortida de tot un seguit d'actes i de celebracions que es poden anar a fer al llarg d'aquests quasi dos anys, no? El primer, per què hem triat Marçà? Marçà va ser el punt de sortida de l'arrencada de les dues cooperatives, es va constituir el 1912, Falset el 1917, per tant semblava que l'havíem de començar allà. Teníem, lògicament, una data així com porta la creació d'un llibre que expliqui d'una forma més o menys amena la història de la cooperativa. Bé, de fet ja fa uns quants dies, un quants temps que ja estan treballant quatre autors, dos de Falset i dos de Marçà, i ells volien començar a presentar un abans de lo que és aquesta història, no? Per un costat, doncs, distreta, alegre, diria que inclús alguna que altra anècdota divertida, i altres, doncs, potser traumàtiques o més sèries, o bueno, com la vida de tota empresa, en aquest cas, de dues empreses, no? Principalment és això, aprofitarem aquest dia, donar el tret de sortida, i que ells mos explicaran els inicis de la cooperativa, el que va ser i el que serà aquest llibre que quedarà reflexat.
No és l'únic acte d'aquest cap de setmana, no? A part de la presentació pròpia d'aquest llibre.
No, a més, bueno, ja fa un temps que vam valorar la web de la cooperativa, la web de l'empresa. Teníem una web simplement una mica carrinclona, per dir-ho d'una forma o altra, i avui una empresa que vol estar al mercat i vol ser puntera, convé que aprofita els mitjans d'internet i totes les noves vies de comunicació per bé donar una imatge molt més diferent. La nova web serà molt, molt interactiva, dinàmica, i que permetrà al mateix temps la compra online de tot tipus de productes que hi haguin a la cooperativa, i amb informació actualitzada i bé, d'una forma digerible. La presentarem, vull dir, a la seva confecció han treballat professionals de la Rovira i Virgili, de la Universitat de Barcelona i de la UOC, i bé, creiem que d'aquesta forma és una forma més de llançar a través de tots els mitjans.
Recuperem una mica el fil. 100 anys de cooperativa. Moments bons, moments no tan bons.
Ui! Jo mateix, vull dir, podríem parlar ells que tots els companys de junta que ja som una miqueta grandets, però que bé, amb la vida de la cooperativa som pràcticament infants, no? I nosaltres ja n'hem passat de molt dures I de madures, vull dir, suposo que hi ha hagut, no suposem, llegint les actes que hi ha hagut, els primers temps de coses difícils ne van passar a les dues cooperatives, no? Falset ne va passar perquè hi va haver un moment que no van poder acabar de construir el celler per dificultats. Marçà ne va passar amb la creació de les dues cooperatives, el tancament d'una, la fusió de les dues, i han passat l'eufòria de la fruita seca, la crisi de la fruita seca, la davallada del vi, l'augment a partir dels anys 90 en tota la moguda del Priorat. O sigui que en tot això no un llibre, se'n podríem fer uns quants i uns totxes, podríem dir d'una forma o altra, no? Però bé, no, el que no volem fer és un llibre que sigui dificultós de llegir, sinó que no cosa mena, i donar tots els trets de sortida, i donar bé, amb tot allò que ha marcat i que ha marcat la continuïtat d'aquesta casa, no? Quan veus que moltes empreses cauen, s'aixequen, duren, que tu puguis arribar als 100 anys, Déu-n'hi-do el que hi ha al detrás, no? Potser algun soci em dirà, home, parla així quan veiem els productes s'estan pagant, quan s'estan pagant, no sé si és massa ètic, no? Algun soci dirà, també m'ho diré jo mateix, no? També sóc soci. Però veiem, tal com està el mercat avui, de moment donen gràcies que puguem existir, que puguem continuar i que puguem en aquest moment que estem en positiu i amb ganes de que tot això retribueixi d'una forma o altra directament a la butxaca del soci.
Aquests anys potser sí que han estat d'alguna manera dels més intensos, no? Ja ho
apuntaves. Intensos sí, intensos molt, perquè des de l'any 96 que vam donar un gir a la casa hem hagut de passar per situacions molt diferents i traumàtiques, no? Molts intents per dotar la casa d'una gestió i una direcció tècnica correcta. Els primers anys no ens en vam sortir, vam passar moments molt difícils, inclús diria jo que una vegada feta la fusió, moments en què dubtàvem si podríem continuar o ens haguéssim de penjar les orelles d'algú o bé, donar opcions al soci a que busqués una altra via, no? Sortosament i a base de molta i d'hora gestió sembla que ens n'anem sortint, avui treballem en positiu i bé, amb això només falta que repercuteixi a la butxaca del soci. Amb això que m'estaves preguntant també ja, són models de funcionament d'una empresa, no? Dies atràs tu mateix a l'informatiu vas donar notícia de la creació d'Oleo amb la fusió que es va fer entre Ojiblanca i les cooperatives de Margalef, tot allò, veiem, és una opció respectable i totalment, doncs, potser diem que una aposta positiva, no? Veiem, nosaltres també teníem l'ocasió de formar-hi part i no ens va semblar bé el projecte, creiem que en podíem sortir d'altra manera, la vam encertar, no la vam encertar, veiem, és una altra forma de gestió, no? I amb això també caldria dir que bona part d'aquesta actuació ha estat el fracàs de l'Associació d'Olicultors. I sembla que és una cosa que ens l'hem d'autoinculpar, no? Però el que un dia es va crear com un organisme per incentivar l'olicultura de la comarca, en aquest cas el que ha portat és un desperdigament d'on hi havia i reflexa que, bueno, que la gestió a vegades no acaba de funcionar. I són situacions que no ens ha de fer vergonya dir-les, simplement que n'hem de treure les conseqüències i actuar de formes molt diferents de cara al futur, no? Saber en quin moment, com hem de fer les coses o com no les hem de fer. I aquí crec que totes les accions que hi ha positives i negatives a totes les empreses aporten coneixement, aporten com has d'encarar el futur.
Parlaves de gestió d'empreses. La filosofia de la cooperativa, la mentalitat del soci, hi ha hagut una evolució en tot això?
Evidentment que hi ha sigut, si no, no hauríem arribat aquí. Hi ha sigut, clar, el soci, què pot aportar ell? Producte, no pot aportar gaire cosa més, no? Acabar la segona part és, bueno, com gestionem aquest producte, no? Però, bueno, la primera part jo crec que el soci l'ha fet bé. Per què? Perquè he vist que a la comarca hi havia accions, tant a nivell cooperatiu com a nivell privat, hi havia accions encaminades cap a fer les coses d'una altra manera, no? I el soci no només perquè li diguéssim naltros, sinó perquè veia que l'entorn anava cap aquí i ho havia de fer. Havia de portar un bon producte, havíem de portar un bon producte i ho fem. La segona part ja és què fem amb aquest producte i com lo gestionem. I aquí és on la feina ha sigut dura dins de la cooperativa, traumàtica, i bé, amb resultats en un moment determinat molt negatius, no? Això te feia donar compte de que el que estaves fent i com ho estaves fent no funcionava, no era la línia adequada. Has hagut de canviar, hem tingut un, dos, tres, quatre intents i sembla que a la cinquena vegada ens anem sortint, no? Sembla que la cosa en aquest moment està ben encaminada i bé, malgrat els dolents que estem passant, tan dolents a nivell mundial, anem fent, no? Poder dir en aquest moment que anem fent i que anem treballant, bé, de moment això de moment ens ha de fer reaccionar i dir, doncs, anem per aquí, no?
A més, ara el mes de març obriu botiga a Cambrils.
Sí, una altra aposta agosarada per tirar la casa endavant, no? Molta gent ens han dit, ja us ho heu pensat bé tot això, és una inversió dura. També a vegades hem dit, qui no aposta no guanya o no perd. Qui sap si aquesta acció algun dia l'haurem de tirar enrere, però de moment hi creiem, estem rebent trucades de molt diversa gent, mitjans de comunicació i altres que ens diuen, carall, l'aposta val la pena, no? Quina incidència tindrà? Bé, nosaltres no només volem vendre producte directament, que bueno, és una finalitat econòmica directa, però volem vendre poble i comarca. Bé, volem vendre directament, que tot el turisme i no turisme, de gent que passa per Cambrils, que passa per la Costa Daurada, tinguin un pol d'atracció per derivar gent cap aquí. Tinguem en compte que l'any passat, sense fer accions massa determinants, pel celler van passar més de 5.000 persones. Bé, amb el tema de les visites teatralitzades ha ajudat a que moltes persones coneguin el poble, coneguin la zona, i bé, s'estan a punt d'endegar també accions concertades entre diversos punts d'interès de la comarca. Per exemple, Castellbí o de les Tortugues de Marçà, coses que puguis fer visites doncs, una miqueta coordinades. No? Vull dir, són accions simplement amb una finalitat, vull dir, portar gent i diner. No?
Se compliran 100 anys i ara què? Quins reptes té la cooperativa?
Reptes? Bueno, primer, abaixar en certa manera els deutes que lògicament tota empresa té, no? Rebaixar els immobilitzants, rebaixar els crèdits que lògicament, vull dir, seríem tontos si diguéssim, no en tenim cap, evidentment que n'hi ha, i a partir d'aquí reptes, el primer repte principal és que el soci ho noti, no? Aquest és el principal. Com? Amb accions potser en faràs moltes, no? Però aquest és la principal.
Doncs Josep Maria, gràcies per haver compartit aquesta estona aquí amb nosaltres i com es diu en aquests casos, doncs felicitats i que en complius molts més.
Gràcies i bueno, i sobretot a Ràdio Falset perquè sempre que hi ha hagut coses doncs mos heu convidat i nosaltres més que millor i bueno, demanar que baixi tothom qui pugui, no només socis, sinó bé, hem estat oberta als amics, familiars, gent de Falset, gent de Marçà i bueno, gent de l'entorn que vulgui participar en un acte com aquest.
No sé si vols puntualitzar l'hora.
A les 6 farem l'assemblea de socis, simplement pels socis, vull dir donar resultats, a la que assistiran el director general d'Indústries Alimentàries i la Teresa Pallarés, simplement perquè coneguin d'una forma interna com es desenvolupa l'empresa, i a partir de les 7, doncs bé, al pavelló farem tot això que hem estat explicant.
Doncs Josep Maria, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Després de l'entrevista amb Josep Maria Cots, president de l'Agrícola Falset Marçà, proseguim amb les notícies que ens ha deixat la setmana. Dijous, el Teatre L'Artesana va acollir la jornada informativa sobre la Carta del Paisatge del Priorat. Es va fer un repàs a la feina feta fins ara, com l'adequació de la carta a altres documents normatius o la primera definició d'objectius aplicable al Priorat. Però sobretot es va incidir en la importància dels processos participatius, com els que es posaran en marxa la propera setmana. En aquest sentit, Albert Cortina, membre de l'equip redactor, feia una crida a la implicació de la societat prioratina.
En aquests tallers de concertació esteu convidats tots, però específicament volem assolir compromisos i, per tant, tots aquells que realment al final vulguin signar la carta o bé com a membres signataris de la carta o bé com a adherits amb compromís, són els que especialment us animem i la convocatòria del Consell també va en aquest sentit de fer-se pesats, no? Una mica perquè ara és la vostra, diguem, no? És a dir, que en aquestes taules de concertació nosaltres ja hem fet una primera part del treball, no? Ara retornem això per tal de que en aquests tallers realment hem fet l'esforç, farem tots l'esforç, no? D'estar 4 dies treballant sobre objectius i mesures que ja vagin sortint, perquè evidentment nosaltres després ens agradarà ja passar a partir del mes de març en el programa de gestió. Per tant, hi anirem avançant.
La jornada informativa del passat dijous també va servir per veure l'exemple de la Vall de Camprodon, on fa un parell d'anys que van signar la seva Carta del Paisatge. Josep Coma, president de la Mancomunitat de Municipis d'aquesta vall, apuntava que amb la signatura de la carta comença veritablement la feina.
Però aquest acte de signatura no suposa el final de la carta del paisatge. Suposa l'inici, és a dir, on toca picar pedra, on toca treballar, per tirar endavant totes les accions que recullen aquesta carta del paisatge. Per tant, diguéssim, no s'acaba tot amb la signatura, l'equip redactor farà molt bona feina, tota la societat civil, administracions públiques i agents privats treballaran en benefici d'arribar a uns acords, però després d'aquests acords, aquests compromisos s'hauran d'executar, perquè redactar un document per tenir un document, per tenir-lo molt bonic, doncs no serveix de res. Per tant, quan s'ha de començar a treballar és quan es té la carta del paisatge signada.
Durant l'acte que va tenir lloc al Teatre L'Artesana, també es va presentar la pàgina web de la Carta del Paisatge, consensus.cat/priorat. Ofereix tota la informació referent al procés d'elaboració d'aquest document, però sobretot està oberta a la participació. S'hi explica què és una Carta del Paisatge i quines fases ha de complir, i permet visualitzar els documents de diagnosi o el dossier amb els 17 objectius de qualitat paisatgística que formen part de la primera proposta. Però, com dèiem, és un web obert a la participació. Té diversos espais perquè els usuaris puguin manifestar les seves opinions, respondre qüestionaris o plantejar els seus dubtes. Sobre el paisatge i, evidentment, sobre el vi, se sustenta el turisme de la comarca. Aquest dimecres van cloure les jornades de creació d'experiències enoturístiques amb una valoració per part dels organitzadors força bona, perquè han demostrat que cada cop hi ha més empreses interessades en el producte enoturístic. Això, creuen, és bo des d'un punt de vista econòmic. Escoltem David Esteller, gerent del Pla de Foment de Turisme del Priorat.
Realment doncs, és la principal motivació dels visitants aquí a la nostra comarca i realment doncs, cada vegada doncs, hi ha més empreses que aposten per aquest segment de mercat i des de l'administració nosaltres doncs, sempre hem cregut doncs, que havia de ser l'aposta estratègica de la comarca. Fins ara doncs, des de Turisme del Priorat s'havia creat doncs, una ruta del vi i ara estem treballant amb la creació de productes enoturístics vinculats amb aquesta ruta del vi que permetin doncs, que els visitants doncs, tinguin activitats a fer aquí a la comarca, activitats enoturístiques, que això permeti doncs, que els visitants estiguin més dies, que gastin més diners, que comprin més vi i que en definitiva repercuteixi econòmicament doncs, a la comarca.
Durant les dues jornades, els assistents han rebut indicacions de com han d'enfocar els seus productes enoturístics. No obstant, ha faltat temps i per això ja es proveu donar continuïtat a aquest tipus de sessions.
Hem donat instruments per tal de que la gent pugui, els establiments puguin estructurar productes i propostes no turístiques. El que s'ha de tindre molt clar és a quin segment ens dirigim i quin producte oferim que ens pugui diferenciar de la resta de propostes doncs, semblants a la nostra. Llavors, a partir d'aquí, doncs, s'ha de definir una bona estratègia de comercialització i aquí és on avui doncs, ens hem quedat doncs, una miqueta sense temps per poder acabar de definir doncs, aquests temes i des de Turisme del Priorat s'ha fet una proposta al sector per tal de continuar doncs, avançant amb aquests temes de comercialització de propostes que avui han sortit aquí però que falta de dotar-les d'una estratègia de comercialització eficient.
Les jornades sobre creació d'experiències enoturístiques es van dur a terme al Parc Tecnològic del Vi de Falset. No deixem el món del vi. El president de la Cambra de Comerç de Reus, Isaac Sant Romà, va tancar fa uns dies un acord de col·laboració amb la Cambra de Comerç d'Oporto. Totes dues corporacions tenen un denominador comú, com és la importància del sector enològic en els seus respectius territoris, i per tant el pes específic de les empreses del sector en el corresponent teixit econòmic és evident. D'aquí que l'aliança entre ambdues institucions vagi en la línia de buscar complicitats per donar suport a la internacionalització de les empreses en aquest àmbit. Un primer fruit d'aquest acord de promoció es podria donar a la propera Reus Viu el Vi, la fira que reuneix les denominacions d'origen de l'àmbit de la Cambra, entre aquestes la d'Ocu Priorat i la d'Au Montsant. Aquest diumenge 20 de febrer se celebren eleccions a les Cambres Agràries Catalanes, a les que estan cridats a les urnes prop de 30.000 electors, 482 dels quals del Priorat i 605 més de la Ribera. Hi concorreran quatre sindicats. Comencem pel més minoritari, URAPAC, la Unió de Ramaders i Pagesos de Catalunya. Entre els seus objectius, com afirma Juan Carlos Margalef, cap de llista a la demarcació de Tarragona, fer còmplices els consumidors de la delicada situació del sector, perquè consumeixin productes catalans i els ajudin a sortir de la crisi.
Tots els sectors estan pràcticament tocant fons, ja, igual el citri, que l'arròs, que l'oli, que el vi. I des de la nostra organització volem també comunicar al ciutadà, no?, que s'hauria de solidaritzar una mica en els productes catalans. En oli, concretament en l'oli, tinc entès que a Catalunya produïm oli només per a 8 mesos. Si consumiguéssim a Catalunya només oli durant els primers 8 mesos, al mes d'agost ja no tindríem oli. Llavors estaria bé portar-ne de fora. En el vi passa igual, vas a tots els restaurants de la costa i és difícil trobar un vi català. Llavors hem d'intentar comunicar que d'esta crisi que el pagès ja arrastra fa temps, potser hem de comunicar a l'administració, és una comunicació contínua i estèril, com sempre passa, no? Però volem agafar des d'Europac nosaltres el camí de comunicar molt al ciutadà de què és ell que realment ens pot ajudar.
Deixem Europac i parlem de JARC, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya. Joan Biosca, número 1 a la província, planteja un problema crucial del sector. Afirma que una cosa tan senzilla com és que treballant es puguin guanyar la vida és molt difícil de complir.
I una prova d'això és de que cada vegada el cens agrari va a pitjor, en aquest sector, el sector agrari, no s'incorporen joves, i això pues, és la problemàtica més gran que tenim al sector de la pagesia, juntament en què ens estan pujant tot el que és pues, bueno, la matèria prima que nosaltres utilitzem per poder tirar endavant una collita, i els preus pues, cada vegada pues, pensem que no poden baixar més, però, sin embargo, baixen. Una de les coses més importants que des de la nostra organització ja fa anys que batallem és la sensibilitat de la societat i com a consumidors de consumir productes nostres.
Per la seva part, Assaja, l'Associació Agrària de Joves Agricultors, segon sindicat més votat en els darrers comicis, espera reduir distàncies a Unió de Pagesos. La crida al vot la fan en base a l'argument que el professional català està discriminat. Escoltem el cap de llista a Tarragona, Alberto Castelló.
La pagesia d'aquí de Catalunya està discriminada envers la del resto de l'Estat. Concretament aquí a Falset, vull dir, els viticultors, no es cobra res de pagament únic, i en canvi el resto d'Espanya estan cobrant, Castella de Manxa estan cobrant 270 euros. Això ja en principi. I l'altre és el productor d'oli. Un productor d'oli d'Andalusia està cobrant 700 euros per hectàrea i a Catalunya cobrem 290 euros. Hi ha una gran discriminació. I això són unes de les dues eixos importants que portem de reivindicació per poder traslladar al nou Consell d'Agricultura i al govern a nivell estatal, que tot se cou a Madrid i a Brussel·les.
I finalment arribem a Unió de Pagesos, el sindicat majoritari a Catalunya. Són també del parer que cal sensibilitzar els consumidors perquè comprin productes d'aquí. No obstant, Salomo Torres, número 1 per Tarragona, creu que amb això no n'hi ha prou. Assenyala que el que cal potenciar és la venda directa per tenir un major marge sobre el valor final del producte.
La pagesia catalana l'any 95 tenia una capacitat d'aquest valor total d'aquest producte d'accedir al 36%. Avui estem al 20%. És a dir, com nosaltres no siguem capaços de transformar, que vol dir agafar el raïm o les olives i convertir-lo en vi i oli, i com no siguem capaços de col·locar-los en una ampolla i vendre'ls nosaltres mateixos, i en aquí sí que hem de ser agosarats i hem d'exigir el suport de les administracions a l'hora de que se'ns faciliti una mica aquests circuits comercials. És a dir, nosaltres hem crescut aquestes últimes dècades al voltant d'una formació agrària bàsicament productivista, perdent de vista tot el que ha sigut la comercialització. Massa vegades hem fet moltíssima inversió en millorar explotació, en mecanitzar l'explotació, i molt poca en comercialitzar, molt poca a anar a buscar aquest valor afegit.
Apuntem finalment que a la província de Tarragona, en les darreres eleccions a cambres agràries, Unió de Pagesos va obtenir el 62% dels vots, Assaja el 22,5%, JARC el 8,5% i Europac el 5%. Canviem de tema i anem a una altra de les informacions avançades en titulars. Les jornades sobre desenvolupament sostenible a la Ribera van cloure posant sobre la taula dues línies de desenvolupament. La primera és el projecte de candidatura a reserva de la biosfera de la UNESCO, un projecte que empara bona part de les Terres de l'Ebre. Com explicava Josep Aragonès, director dels Serveis Agroambientals del Baix Ebre Montsià, és una iniciativa que va més enllà de la preservació del patrimoni natural.
És un projecte, les reserves de biosfera són projectes que estan arrelats en el que sigui el patrimoni natural del territori, és a dir, és un projecte, evidentment, que l'excusa, l'argument és el medi ambient, o el patrimoni natural, en aquest cas, però és un projecte que realment té un abast molt més enllà del patrimoni natural, sinó que són projectes que estan anclats també en el que és els aspectes socioeconòmics. D'alguna manera, el que es pretén és que el patrimoni natural, el medi ambient, pugui també favorir el desenvolupament social i econòmic d'un territori, d'una forma sostenible. No? Per suposat, sempre estem parlant d'un desenvolupament sostenible.
Deixant de banda la candidatura a reserva de la biosfera, també es van tractar les iniciatives de responsabilitat social empresarial. Es tracta d'aplicar el desenvolupament sostenible a l'empresa, un fet que no significa, per a Pilar Carballo, tècnica de dinamització del Consell de la Ribera, que aquestes hagin de fer més del que fan.
Llavors podem dir que la responsabilitat social empresarial pot ser l'estàndard que ens ajudi cap a un millor, cap a un model d'una gestió millor de les empreses de la nostra comarca que acaben derivant en un desenvolupament sostenible. Què vol dir això? Que les empreses han de fer moltes més coses de les que fan? La resposta és no. Les empreses han de continuar fent les mateixes coses que fan, però sí d'una manera millor, intentant que siguin d'una manera més sostenible tant en l'entorn com en la nostra societat.
Tal com s'apuntava en aquestes jornades, l'objectiu final seria que la responsabilitat social tingués un caràcter estratègic i que, en darrer lloc, acabés formant part de l'ADN de l'empresa. I abans dels esports us fem una recomanació per aquest cap de setmana. La companyia 45RPM porta al Teatre L'Artesana de Falset l'obra Els pecats capitals. Serà aquest diumenge a 7:15 de la tarda.
Els esports.
Repassem tot seguit què ens depara el cap de setmana en esports. Ho fem amb el company Jordi Perelló. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia. Important empat del Falset Esportiu el passat cap de setmana a un gol al terreny de la Unió Astorga. Empat que situa els falsetans al cinquè lloc de la classificació amb 35 punts. Aquest cap de setmana es disputa la 21a jornada, on el Falset Esportiu rep aquesta tarda de dissabte i a les 16:30 hores el nou Domènec Aragonès a un dels cues de la categoria, el Club Deportiu Riudoms. L'equip del Baix Camp se la juga aquest dissabte, ja que es troba a 5 punts dels jocs de salvació. El Falset Esportiu Riudoms es disputa aquest dissabte a 4:45 de la tarda i el nou Domènec Aragonès. Parlem ara del grup 24 de tercera territorial, on la Unió Esportiva Porrera va encadenar la segona victòria consecutiva, on els porrerans van guanyar el passat cap de setmana i a plaer, podíem dir, al Salou B per 4-1. Hores d'ara, la Unió Esportiva Porrera ja situa al 12 lloc de la classificació amb 25 punts. Els porrerans que aquest cap de setmana els hi toca descansar, ja que tenien que enfrontar-se a l'Hospitalet B, però l'equip del Baix Camp s'ha retirat de la competició. Per aquest motiu, aquest cap de setmana no jugaran cap encontre oficial. L'Unió Esportiva, cal dir, tornarà a la competició el proper cap de setmana, on visitaran el terreny del Vallmoll. Parlem ara de futbol sala, de la preferent catalana, on el passat cap de setmana el Parella de Futbol Sala va aconseguir un punt podríem dir per l'esperança, ja que va empatar a 4 gols a la pista de la Joventut Esportiva de Flix. Un empat, però, que manté a l'equip de la nostra comarca, l'equip del Priorat, al penúltim lloc de la classificació, amb 9 punts. A 6 punts, però, dels jocs de salvació, i a 13 jornades perquè s'acaixi el teló de la preferent catalana. Els pradellencs visiten avui dissabte la pista de l'Alcover a partir de 7:45 del vespre. Deixem la preferent i parlem de la segona divisió provincial. Parlem d'una de freda i una de calenta. Comencem per la bona, la segona victòria del campionat per la Unió Esportiva Poboleda, que arribava al passat cap de setmana, on l'equip de la nostra comarca s'imposava per 3-1 al Prat Dip. Malgrat la victòria dels pobolencs, la Unió Esportiva Poboleda continua al darrer lloc de la classificació amb 6 punts i avui dissabte, a partir de les 4 de la tarda, a partir de les 16 hores, rep l'equip del Reus Unió. La mala notícia, la segona provincial va venir el passat cap de setmana de la mà del Futbol Club Capçanes, on perdia per 5-2 a la pista del Vandellòs i ja encadena l'equip capçanenc 3 derrotes consecutives. Els capçanencs, que hores d'ara es situen al cinquè lloc de la classificació amb 18 punts, rebent avui dissabte a les 4 de la tarda i a la pista poliesportiva de Capçanes a la Unió Esportiva Tivissa. I acabem els esports d'avui dissabte parlant del tercer campionat de bitlles catalanes del Camp de Tarragona, que es disputa demà diumenge a Reus. Es disputa la 11a i 12a jornada. Recordem que el tercer campionat de bitlles catalanes compta amb la participació de 8 equips de la nostra comarca, de la comarca del Priorat. La classificació, cal dir, està encapçalada per Cornudella, seguit de Cabassers Groc, tots dos compten amb 16 punts. I amb bitlles catalanes acabem els esports aquí l'informatiu. Ens retrobarem d'aquí 7 dies, ens retrobarem el proper dissabte. Serà fins aleshores. Molt bon dia.
El temps.
I com cada cap de setmana, pendents del temps, què ha fet i què farà. La previsió, com sempre, ens la porta l'Enric Massip. Endavant, Enric.
La setmana que hem deixat s'ha caracteritzat per un temps molt variable, amb continuos pas de sistemes frontals, que han deixat algunes pluges de poca importància, i unes temperatures, podem dir, tan suaus, relativament moderades, sense excessos de fred. Aquest cap de setmana, doncs, que estem ja passant-lo, la situació es caracteritza, doncs, avui encara per una certa nebulositat, fruit del pas d'un sistema frontal molt debilitat, que no deixarà pràcticament pluges, i demà, diumenge, la situació ja serà completament estable, amb un temps agradable, amb unes temperatures diurnes que tindran tendència a pujar, i en canvi les nocturnes baixaran una mica, donat que tindrem els cels més clars. Per la setmana vinent s'espera un temps els primers dies de molt agradable, estable, amb predomini del sol i sense cap incidència important. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1643, una gran riuada de l'Ebre a Saragossa provocava la destrucció del pont de pedra.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I amb la previsió del temps, posem el punt final a l'informatiu d'avui. Podeu seguir l'actualitat a la nostra pàgina web, radiofalset.fm. Si sou més convencionals, ens retrobem amb les notícies comarcals a partir del dimarts amb els butlletins. No deixeu d'escoltar Ràdio Falset, tot seguit l'Hora del Vermut, amb la Rosa Gairal i el Jordi Soldevila. Jo, l'Alfonso Reig, us ha acompanyat fins ara i per la meva part això ha estat tot. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció i fins aviat.